Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa, la 135 ja. I encantats de tornar a compartir els pròxims minuts amb vostès, els quals dedicarem, com sempre, a l'activitat de la gent de la mar i a tot el que envolta aquesta socioeconomia que té a veure amb la nàutica d'esbarjo, la pesca esportiva, la pesca professional, el món marítim. S'atancen els dies de Setmana Santa i nosaltres ja hi estem pensant. Per això avui us parlarem de l'aplicació Hotspot Fishing, que es va presentar fa pocs dies a càrrec de Natura TV, i que el que fa aquesta aplicació és geolocalitzar els trams de pesca, facilitar-ne l'accés als serveis turístics del voltant i fins i tot obtenir llicències. Ho parlarem amb, per una banda, Agustí Albiol, que és el director de Natura TV, i per l'altra amb Julio Bellaubí, que és empresari, concretament és el gerent de Pesca i Vacances, i a la vegada el director de zona a les Terres de l'Ebre d'aquesta aplicació que ens permetrà veure què és el que passa quan ho posem a la pràctica. A més, a l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran la funció d'escorar a bord d'una barca, i en l'àmbit gastronòmic ens prepararan o ens explicaran com es prepara la mollera seca. A l'acordió del Grumet, el protagonista avui serà Cris Juanico i el seu tema Com ho fa el vent. A Panorama Nàutica, aquesta secció que fem amb el suport dels amics de panoramanautico.com, parlarem de la Meeting Sailing, que es durà a terme a Port Ginesta, concretament del 24 al 29 d'abril. Ho farem amb l'organitzador, Antoni Subirana. A Plankton, l'Aurora Requena, la nostra oceanògrafa, ens parlarà de les característiques de la mar Mediterrània. I a l'Arjau, el Manel de Ramon ja prepara les activitats de Setmana Santa perquè marxa al Museu Marítim, on parlarà amb la responsable d'Educació i Activitats, Mireia Maiolas, sobre el que s'ha preparat per a nens i per a famílies al Museu Marítim. Per tant, benvinguts al Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Fa pocs dies es presentava a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre una aplicació anomenada Hotspot Fishing, elaborada per l'empresa Natura TV, que ha de facilitar i permetre la geolocalització en els trams de pesca. Si ens quedéssim aquí, la veritat és que en trauríem molt poc profit d'aquesta aplicació i, per tant, el que hem volgut és conèixer una mica més. Per això hem convidat al Blau Marí a l'Agustí Albiol, director de Natura TV, l'empresa que ha elaborat aquesta aplicació. Agustí, benvingut al Blau Marí, com estàs?
Molt bé, molt content de poder estar aquí amb vosaltres i poder explicar una miqueta el que és el Hotspot Fishing.
I també hem convidat per saber-ne d'aquestes aplicacions en el sector turístic el senyor Julio Bellaubí, que és empresari, concretament de l'empresa Pesca i Vacaciones i director de zona a les Terres de l'Ebre, pues de l'aplicació. Senyor Bellaubí, benvingut també.
Hola, gràcies. Bueno, aquí estem per intentar explicar una miqueta tot el que és el tema este i, si cal, pues, algo també sobre la pesca i el turisme a les Terres de l'Ebre.
Molt bé, perfecte. Per tant, jo a la introducció, senyor Albiol, parlava de que ens quedaríem curts si veiéssim aquesta aplicació només com una eina per a la pesca, no?
Evidentment, el Hotspot Fishing és la culminació d'una sèrie de sinergies professionals en les quals nosaltres intentem ajuntar el que és el món del sector de la pesca recreativa, de la pesca deportiva, conjuntament amb els interessos vinculats amb el sector turístic i sobretot amb hotels, restaurants, xàrters de pesca, etc. Des de Natura TV ja portem durant molts anys, primer d'una forma lúdica i després ja d'una forma professional, vinculats als mitjans de comunicació, als mitjans de comunicació especialitzats en temes de pesca deportiva. Aquest fet ens va produir durant molts anys que molts dels aficionats que estaven amb nosaltres o que ens seguien a través d'aquestes cadenes ens consultessin diferents temes de com es pot pescar aquí, de quina manera, quin tipus d'esquers tenim que utilitzar, etc, etc. Arrel d'això i mica a mica ens vam anar cada cop introduint amb el sistema d'online, vam muntar pàgines web, vam muntar convenis de col·laboració ja directament amb la Federació Espanyola de Pesca, on aglutinava un col·lectiu molt important de pescadors deportius, al voltant de 100.000 aficionats, i vam creure que era el moment d'apropar el que era el pescador conjuntament amb el sector de serveis. Tenim que tenir en compte que els pescadors, quan es mouen pel territori, demanden un servei addicional tant per ells mateixos com fins i tot pel seu entorn familiar. La filosofia de Natura TV sempre es basa en un tema primari, és poder ensenyar al territori el que passava fa 30 anys enrere. Si sabem preservar els ecosistemes aquàtics, podem generar riquesa en aquest territori. No al revés, com estem treballant fins a aquests moments, que les espoliacions de el nostre patrimoni natural són les fonts de riquesa i normalment per uns pocs. Amb aquest principi, amb aquesta filosofia, amb aquests convenis, amb l'oportunitat de poder difondre a través de mitjans de comunicació especialitzats, i ens vam presentar també davant de l'administració per dir, escolta, tenim una eina en la qual podem dinamitzar territoris, podem aconseguir que els pescadors s'aprovin directament a casa nostra, i això ho farem a través d'una aplicació de mòbil. Podeu ajudar-nos, podeu buscar un sistema de, no diríem col·laboració, però sí de facilitar al pescador l'expedició de llicències, l'expedició i obtenció de permisos, de cotos en aquest cas, i l'administració va quedar encantada, tant el subdirector, de Medi Natural ens va felicitar per una iniciativa d'aquest tipus, i a partir d'aquí vam començar a unir el que era tant el sector administratiu com el sector de pescadors com el sector turístic. Amb tot això, en aquests moments vam fer la presentació fa poc aquí al Delta de l'Ebre, l'acceptació ha sigut molt important, i en aquests moments comencem ja a incorporar diferents cases rurals, hotels, restaurants, directament amb aquesta aplicació, que l'únic que fa és que facilita amb el pescador d'una forma molt fàcil, només tocant un botó, poder accedir directament a tots aquests serveis que aquest territori té, i nosaltres ens encarreguem de difondre a través de mitjans de comunicació el potencial d'aquest territori.
Faciliteu al pescador no només la informació que necessita per a pescar,
correcte,
que també, sinó la que necessita quan no està pescant.
Evidentment, nosaltres per un cantó el hotspot fishing no deixa de ser que marquem les zones calentes, que es diuen, les zones, els llocs on poden trobar directament els pescadors els peixos, els hi diem de quina manera els han de pescar, els ensenyem a través del mòbil amb vídeos com es pesca aquell lloc que ells acaben de seleccionar, i a més els hi diem, tens tota aquesta sèrie de serveis al costat, que aquesta sèrie de serveis el que produiran, si vas, són tants percents de descompte pel sol fet de pertànyer directament amb el nostre club. Tot això es basa en dades que tenim. Tenim que tenir en compte que a Europa són 25 milions de pescadors. Un estudi efectuat demostrava que aquests 25 milions de pescadors generen una riquesa, un moviment econòmic de 25 bilions d'euros, bilions, dels quals 5 bilions anaven directament vinculats a l'activitat de la pesca i 20 bilions anaven vinculats a sector turístic, compra d'embarcacions, consums de gasolina, restaurants, hotels, cases rurals. Nosaltres ens plantegem, ens hem plantejat el fet de recuperar els pescadors com un element important amb la dinamització i riquesa d'un territori dintre del sector serveis. Si fem una comparació amb Estats Units, a l'estat de Wisconsin el que té en aquests moments és les mateixes llicències que pot tindre Catalunya. A Catalunya estem sobre 139.000 llicències, Wisconsin té 150.000 llicències, i el fet d'apostar per la pesca recreativa amb els seus pescadors, amb el seu territori, ha convertit ja en aquests moments que està generant $1.100.000 de resultats econòmics dintre d'aquest mateix territori. Això vol dir que potser un col·lectiu que està oblidat, que només es veu com una persona amb una canya que s'apropa a un riu, que s'apropa a una platja, no se li està traient el profit que realment té, perquè aquest pescador es continuava movent. Aquest pescador va acompanyat directament de la seva família. Aquest pescador consumeix tots aquests recursos. Com els canalitzem cap a casa nostra? Com fem? Com potenciem? Nosaltres apostem fins i tot per, amb aquells territoris que tenen potencial, anem a plantejar alternatives. Per què no muntem un campionat d'Espanya? Per què no ens presentem directament a la federació amb aquelles alternatives que tenim, serveis suficients, més potencial de pesca, i dinamitzem directament aquest territori? És ser una petita eina de màrqueting per a la petita i mitjana empresa, i a dir, anem a fomentar i a buscar que aquest milió de persones en total que es mou pel territori espanyol amb llicències de pesca, comencem els a canalitzar cap a casa nostra.
A partir d'aquí, és a dir, hem d'entendre que hi ha una informació especialitzada per a pescar, no? Vostè ha comentat, marquem les zones calentes, marquem com s'ha de pescar, quin tipus d'esquer, quines espècies de peix es poden pescar, suposo, i després hi ha la part més de l'àmbit turístic, com comentava vostè, que aquí sí que voldríem entrar en el senyor Villaubí, extrapolant-ho a les Terres de l'Ebre, una zona on el Delta de l'Ebre és un focus d'atracció del tema de la pesca, no? D'aficionats i de pescadors esportius, que pot tindre el seu valor, que a més facilitin tot el que poden trobar a la zona, no, senyor Villaubí?
Home, per descomptat és així, no? Nosaltres ja fa, enguany fem les noces de plata, fa 25 anys que estem treballant en este sector turístic, fomentant el que és la pesca esportiva, el lloguer d'allotjaments turístics, tot això, com li dic, fa 25 anys. Llavors, claro, és una manera de atraure més els turistes cap aquí. Tenim que recordar que el Delta de l'Ebre està qualificat fora d'aquí, de les nostres terres, per l'estranger. Jo estic treballant molt en països de centre Europa, i això ells ho tenen com un dels pocs paraïsos de pesca esportiva que queden a Europa. Aquí venen gent, doncs, gent d'una classe mitja alta, on estan o són autònoms o executius, estan molt estressats, busquen tranquil·litat, busquen pescar, i, bueno, i això és el que els dona aquí la nostra terra. L'aplicació està, de moment, està més pensada per al territori nacional, no? Però, bueno, efectivament sí que és una eina bastant bona per a tot el que és el tema de la pesca d'aquí. Pensem que, pues, que el Delta de l'Ebre és repetició, un paraís per a la pesca esportiva.
A l'aplicació, si no m'ho he entès malament, és a dir, es pot fins i tot tramitar llicències.
Sí, en aquests moments l'aplicació es composa principalment de geolocalitzar el punt on està ubicat el pescador. Tens una barra en la qual, movent-la, tries la distància des d'aquest punt fins als quilòmetres que et vols desplaçar, amb una selecció prèvia de les espècies que vols pescar. Automàticament ella, a partir d'aquest moment, et dona tot un ventall de possibilitats, de zones, tant siguin lliures com acotades, on pots anar tu a practicar la pesca de les espècies que has seleccionat inicialment. Et dona una informació inicial que està basada principalment en vídeos gravats a aquella zona perquè el pescador pugui comprovar el potencial de pesca que té aquell lloc, i posteriorment t'ensenya les zones calentes, com hem comentat fins aquest moment. Et dona els punts d'interès, que no deixen de ser tots els restaurants, hotels, cases de pesca, etc., que apretant un botó et porta fins a la porta d'aquest establiment perquè tu puguis gaudir de la necessitat que tinguis en aquell moment. I per una altra banda et recomana el tipus de material que és més és de millor utilització per les espècies que vols pescar i també et facilita per a tant un botó obtindre la llicència de pesca d'aquell moment en la qual te l'envia directament al mòbil i conjuntament si fos un acotat el permís de pesca de diari que es requereix en aquestes zones, no seria aquí a la zona del Delta de l'Ebre, però sí que hi ha altres zones en el qual és d'obligat compliment tindre aquest permís per poder desenvolupar l'activitat de la pesca.
I estem parlant pesca costanera, fluvial i també en embassaments o en pantans.
Correcte, principalment està pensat per aigües continentals, aigües interiors i zona de litoral i desembocadores. També embassaments, tot el que siguin aigües interiors estan geolocalitzades i tot el que és zona de litoral també principalment pensar per al tema surfcasting i en les zones de desembocadura entrem una miqueta més a les zones de punts calents on podem trobar en funció de la temporada pues, des de bacuretes, sorell, llampugues, tallams, etc.
Per acabar, a on es pot informar la gent que escolti aquesta entrevista i que tingui interès per l'aplicació?
Mira, en principi no, nosaltres ens poden trobar a través d'online, a través de la nostra pàgina web, naturatv.com. Aquí trobaran tota la informació necessària per poder-se adreçar a nosaltres i que molt gustosament pues, facilitarem tota la informació que demandi la persona que es posi en contacte.
Agustí Albiol, Julio Bellauví, moltíssimes gràcies per vindre al Blau Marí i esperem que només sigui la primera de les evolucions d'una aplicació molt pràctica per a aquests 25 quants ha dit 25 milions de pescadors
a Europa, 25
Europa.
Milions.
Pues moltes gràcies.
D'acord, molt bé, gràcies.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Donem la benvinguda a Joan Argentó i Rafael Martí. Benvinguts al Blau Marí. Com esteu? Suposo que disposats a ensenyar-nos alguna cosa més, no?
Sí.
Avui, quina és la funció, quina és aquesta acció habitual en una barca que explicareu?
Avui direm pues, escorar.
Escorar. Hem d'entendre que està una mica d'acord amb el que és la paraula, no?
Sí.
Escorar cap en un costat o escorar cap a l'altre.
Quan pues, surtes del normal, del blandar que diem, de manejar, quan surtes ja és més que blandar, no? Pues, ja diem escorar. Quan la barca o portes aigua o la carga o els aparells de pesca es posen en un costat d'un cop de mar i es queda decantada en un costat, pues, li diem escorar.
Per tant, estem parlant de que, clar, segons López com se reparteix, pues si es carrega molt cap a un costat, la barca va escorada,
molt
no?
Bé.
No, Rafael?
Sí, que sí.
Sí.
És similar, pues, que veus un jove avui en dia que surt de la discoteca, que ha fet...
Jove, no tan jove.
Era més jovens. Tres o quatre gimtònics i els veus escorats al costat. Això vol dir que porta càrrega.
Que porta càrrega.
Ne veus algun que portes una conversa i tots són grandeses. Estes va escorat a prova. Lo veus que fas mare.
I el veus vindre.
I el veus vindre.
Pues bueno, avui hem parlat de la funció d'escorar, que és aquest repartiment del pes quan no està repartit i la barca va més carregada d'un costat o d'un altre, que evidentment la barca s'escora i llavors sempre s'ha d'anar més en compte. Rafael, Joan, moltes gràcies.
El ranxo a bord.
Novament amb nosaltres, Joan Argentó i Rafael Martí, com esteu? Ja aquí ja veig que esteu fa rato que esteu remenant, ja, no?
Sí, estem llimpiant la mollereta per a preparar-la.
Vinga.
Me matarà de gana.
Per tant, avui toca mollera, no? Quin tipus de peix és la mollera?
Avui la prepararem perquè com que he fet una miqueta tremuntana, que requereix la tremuntana, que nosaltres aquí en tenim, bueno, a l'Empordà també n'hi ha. N'hi tenim bastanta. És ideal per a fer un plat pues, que és molt bo, que molta gent no el sap. És la mollereta seca.
Mollereta seca.
Sí, però seca. A veure, és seca de dos dies, eh?
Me dóna la sensació de que és un plat de com se feia abans, no?
Sí, a totes les cases de tots els pescadors, aquí pues, tots teníem, ja ho explicaren, també en diem pollerol, no?
Com, quan no hi havia congelador s'havia de conservar com se pugui. I això era un peix molt adient per a secar-se.
Sí. Si hi ha mestral, com ara aquí, així ara a l'Ovent, això és bona, és molt ràpida.
Han cuidado la mosca.
Una miqueta la mosca, cuidado, ja no fem.
D'aquí el pollerol, que protegia de l'entrada de la mosca, no?
Sí, bueno, el pollerol verdader era una panera en sàrcia. I després hi ha l'altre secador, el secador sí que queda protegit. Però bueno, és un peix que en mestral, si fa vent tot el dia, el posarem avui i demà, si fa vent entre el dia i la nit, demà ja m'ho podrem menjar.
Per tant, estem parlant de menjar-nos un peix cru, que sí, el col·locarem sec, com? Sí. És a dir, l'haurem de netejar, li haurem de treure el cap.
Tallarem la morireta.
El cap i la tripa.
El cap talles així rendulla al gabinet
i la tripa.
I surt cap i tripa surt en seguida. És com a sardina. Ai, com un boqueró.
Molt bé. I llavors què farem amb aquestes bolles?
Llavors posem una ribelleta en aigua, lo rentarem ben neteta, que estigui ben neteta, que no hi hagi escata, que no hi ha.
Una mica salat.
Un grapadet de sal, allò saladeta, i la posarem plana damunt del pollero, que diem nosaltres, perquè no es toqui d'una a l'altra. I això ens surt demà a la planxa, però...
Al tocar-li l'aire i el vent, sí, allò es va secant.
Sí. Ja et dic, en un dia, si la posem a la tarda, a la nit, si hi ha humitat, l'has d'amagar, no l'has de deixar al carrer.
Molt bé.
Perquè la nit, si hi ha humitat, és quan se fa malbé. Però si ja s'ha quedat, la pots deixar-la, si bufa el vent, no passa res.
Molt bé.
En un dia i una nit, ja te la pots menjar en demà.
I en és... demà com la menjarem? Com la prepararem?
Rostida.
Rostida.
Sí, rostida, és sempre rostida. A la plaga, a la planxa o... A l'estar sequeta...
O a les graelles, no?
Però vull dir, la planxa es pot fer bé perquè es queda una miqueta més dura.
Ho posem a la graella i després
passa,
ho traiem...
Passa,
tomba i tomba.
I un raiget d'oli cru per damunt després.
I una miqueta d'oli i és...
O tomàquet rostida.
És molt bona.
Una miqueta de tomàquet d'esta de casa, no? Sí. Tomàquet...
Si un altre ho prova, que tingui l'ocasió de fer-ho, no serà l'última vegada que ho farà.
No en tindràs gàries de clients.
Rafael ho diu perquè...
Perquè te n'has de menjar molt, clar.
Ara, no. Va barata, però ara l'has de saber... L'has de saber fer.
L'has de saber fer.
Era cada dia, això. Ara...
Pues bueno, Rafael Martí, moltes gràcies. Joan, hasta el pròxim programa.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet ens visita aquesta setmana el Cris Juanico i ens interpreta un tema que també ens parla del que ens interessa a nosaltres. Com ho fa el vent, aquest vent que toca tant?
Com neix la brisa a la vora de la mar.
A la vora de la mar, Cris Juanico.
Nit de sol i de la pluja vaig aprendre a volar. És així com jo vull viure. Es vent que es mou i es lliure entre la gent. Vaig créixer cercant uns versos que van tapar sa pols, arrossegant ses fues seques mortes per sa tardor.
Com vas
fer? És així com jo vull viure.
Com
vas fer? Es vent que es mou i es lliure entre sa gent. Jo no he nascut per llosa de mabre ni per geure damunt d'un mort. La terra només enganxa sabre, jo vaig de port en port.
Com vas fer?
És així com jo vull viure.
Com vas fer?
Es vent que es mou i es lliure entre sa gent. Teua porta, obrim i deixa deixen passar. Res no ha de saber ningú. Escolta'm, me n'aniré demà. És així com jo vull viure. És vent que es mou i es lliure entre sa gent. I així sense mirar endarrere m'heu de veure passar. Res no vos deix, ningú no m'espera, me'n puc anar i tornar. És així com jo vull viure. És vent que es mou i es lliure entre sa gent.
Panorama Nàutic.
Avui us volem parlar d'un esdeveniment important a la costa catalana, concretament del Sailing Meeting 2014, amb la col·laboració dels amics de panoramanautico.com. Ens hem assabentat que Port Ginesta es vol convertir en el punt d'atracció durant uns quants dies del mercat dels vaixells de vela. Ho volem parlar en profunditat, ho volem parlar en primera persona amb l'Antoni Subirana, que és el coordinador general, alma mater, ideòleg d'aquest certamen. Antoni, benvingut al Blau Marí novament, com estàs?
Molt bé, aquí, a tope, amb el Sailing Meeting.
Bueno, doncs el que estem desitjosos és de saber com naix aquest Sailing Meeting i la seva motivació.
Sailing Meeting neix a Port Ginesta, amb una reunió amigable amb la direcció del port i amb el capità del port, parlar una miqueta de què trobem a faltar els navegants de vela i els aficionats de vela. I vam començar a donar-li voltes, ostres, és que quan anem a les fires no tenim un espai per nosaltres, realment els que ens agraden, els velers, manquem un punt de referència, no només com a nivell comercial, és a dir, un lloc on anar a comprar barcos i comprar material, o anar a conèixer material, sinó un punt de referència, com poden ser els boat shows clàssics per les barques de motor i pels potencials armadors i els usuaris de la barca de motor i pesca esportiva. Els d'Ela no teníem un punt de referència. Llavors vam començar a donar una mica voltes a l'assumpte i vam fer un petit estudi de mercat, una petita enquesta a diferents sectors d'usuaris de la vela, tant amarristes com a creueristes d'estiu, com a tripulants de regates, com a regatistes i federats. I ens hem donat en compte que no érem els únics que pensàvem així, és a dir, que ens mancava un punt de referència en la vela i que els punts nàutics, que ho engloben tot, no ens hi sentíem prou identificats. Era una miqueta allò d'anar al front nàutic i pensar, si aviam a quin raconet hi ha un barquet que em pugui interessar de vela o a quin raconet hi ha aquella tendeta de castillatge i aquelles novetats que jo estic buscant. Llavors vam dir, ostres, i si muntem un punt de referència de la vela a Catalunya, vam buscar si hi havia algun altre lloc del món que es fes, això no es fa enlloc del món, i vam dir, bueno, escolta'm, posem-hi, i aquí estem, posats.
Posats-hi pràcticament al damunt de la primera edició, suposo que ja amb la il·lusió característica de veure com sortirà això, no?
Sí, la il·lusió, les preocupacions i la pressió que portem ara mateix al damunt és enorme. Pensa que estem parlant d'una fira que té més de 50 estants, anant cap a 60, tots de temes nàutics relacionats amb la vela, és a dir, des d'estillers, passant per a castillatge, veleries, serveis nàutics i accessoris nàutics, i també roba nàutica, sobretot enfocada a la navegació a veles i a l'aigua. Doncs, això és un esforç de coordinació, almenys per nosaltres, que no estem acostumats a aquest tipus d'esdeveniment espectacular. I la veritat és que estem molt contents de la resposta de l'expositor. Creiem que la resposta del públic ha de ser per força bona. El públic usuari de la vela creiem que li estem muntant un bon punt de referència, no només a nivell comercial, durant el Sailing Meeting hi haurà regates, hi haurà conferències, hi haurà trobades de regatistes, hi haurà entregues de premis, hi haurà presentacions de regates, presentarem el Tour de França Vela, presentarem el Godó, presentarem la Barcelona World Race, i això ha de ser el punt de referència de la vela, com a mínim, a nivell català i estatal. I la projecció és que això sigui un punt de referència a nivell del sud d'Europa durant al llarg de les pròximes tres edicions, que és les que ens hem plantejat fer com a pas inicial.
Qui s'ha de veure atret per aquesta, per la Sailing Meeting? És a dir, a qui va destinat, quin públic, quin target voleu acollir vosaltres en aquest certamen?
El certamen és un certamen obert a tothom. És a dir, aquí no farem distincions. No, oi, tu vas a motor, no podes venir. No. No, no, el concepte no és aquest. El concepte és això, és obert a tothom, també ha de ser un punt on difondre la vela, però el públic objectiu, el públic el que anem a satisfer és la persona que li agrada la nàutica, especialment la vela, la persona que li agrada navegar a vela, competir a vela, disfrutar de les seves vacances a vela, disfrutar del seu oci a vela, ja sigui a nivell esportiu, ja sigui a nivell d'oci creuerista de cap de setmana. Fins i tot aquella persona que s'acaba de treure un títol i que té moltes ganes de conèixer el món de la nàutica, nosaltres el que li volem proposar des del Sailing Meeting, en col·laboració amb les institucions, Federació Catalana de Vela, ports i clubs, és que la seva via d'entrada a la nàutica sigui a través de la vela. Creiem que és, nosaltres som uns apassionats de la vela, òbviament creiem que és la millor manera de conèixer el mar, és navegar a vela.
Comentaves que, a més de la, de l'exposició i del comerç que s'hi pugui produir, heu posat un embolcall en aquesta edició des de molts àmbits, amb la qual cosa, més que una fira, deixem posar entre cometes, simple, es converteix ja en una festa de la vela, no?
No podies definir millor. Ser un punt de trobada que, a més, aquí barrejarem el punt festiu. Hi haurà actuacions musicals, sense ser atabaladores, però que en determinats moments hi haurà actuacions musicals per dinamitzar l'espai. Hi haurà una passarel·la de roba nàutica, la primera que s'ha fet mai, és a dir, haurem desfilar models de 5 marques diferents punteres amb trajes d'aigua i veient les innovacions que han fet els trajes d'aigua a les últimes temporades. Tindrem participació d'empreses d'hostaleria com Macallan, Gramona, Taller de Calplà, farem degustacions. Intentarem que tot això sigui un punt de trobada, una festa al redor de la qual hi ha una sèrie d'expositors que abracen tot això perquè això sigui possible. Entenem que al final l'expositor aquí el que fa és patrocinar aquest punt de trobada i el fet de patrocinar-lo li permet estar allà exposant el seu producte.
Jornades en l'àmbit lúdic i també en l'àmbit tècnic, hi haurà algun tipus de xerrada, algun tipus de conferència? Us heu plantejat més endavant introduir temes tècnics en aquest en el Sailing Meeting?
Sí, en aquesta primera edició, a nivell de xerrades tècniques, en tenim un parell. Tenim moltes xerrades, moltes presentacions, farem una presentació d'una volta al món, farem una presentació de Barcelona World Race, etcètera. Però tenim dues taules rodones, d'una de les quals estem molt, molt, molt orgullosos, que, per una banda, en el tema de la vela i de la competició creuer amateur, ara mateix hi ha tot un enrenou, que és el tema del ràting, els sistemes de compensació de la competició, els hàndicaps, per dir-ho en llenguatge més planer, que hi ha diferents maneres de calcular-lo, hi ha diferents institucions implicades en quin és el sistema que és el bo i el que ha de triomfar de cara al futur. Llavors, aquí és un tema molt tècnic, però que nosaltres hem aconseguit juntar representants d'un sistema, d'un altre sistema, d'un tercer sistema, representants de clubs, de representants d'armadors, i fer una taula rodona per intentar treure algun tipus de conclusió que ajudi a que tot això es vagi aclarint. Aquesta és la taula rodona dels ratings, i llavors tenim una taula rodona que és sobre el futur de la vela, és a dir, com podem fer, des del sector de la vela com a empresaris i com a empreses, des del sector de la vela com a usuaris, des del sector de la vela com a esportistes, perquè aquest sector, que representa el 20% del sector nàutic d'esbarjo, es promocioni i no vegem en els ports els barcos, tant les rampes de varada, tant els espais de varadero de barcos petits de la lleugera com en els anarres, els barcos estiguin parats el 95% dels dies de l'any i només funcionin alguns dies de l'estiu.
Per tant, bueno, en definitiva, s'ha de començar pels temes de més actualitat i suposo que això després, a partir d'aquí, ja s'anirà vestint. He vist en algunes informacions que espereu tenir al voltant de 10.000 visitants.
Sí, aquest és el nostre objectiu. Esperem tenir 10.000 visitants al llarg dels 4 dies que dura l'esdeveniment. Creiem que és una xifra factible. Estem parlant de que la punta màxima podria ser un dissabte a la tarda o un diumenge al matí amb un pic de 2.500 visitants, però la cosa creiem que és perfectament assumible. I ens estem preparant a nivell organitzatiu i d'organigrama per assumir aquest volum de gent i que tot sigui un èxit.
Les dates s'han escollit per algun tema concret, per alguna motivació en concret?
Les dades es van escollir tenint en compte moltes coses. Malgrat que aquest sigui un saló o un punt de trobada nàutic diferenciat de la resta dels salons que hi ha avui en dia en el mercat, Palma, València, Barcelona, Gènova, Nice, etcètera, el fet és que les firmes també treballen en el sector nàutic en general. Llavors, vam intentar buscar en el seu moment, i això estic parlant de fa un any endarrere, una data en què el sector com a empresa estiguessin tranquils, és a dir, no tinguéssim molta feina, perquè si això ens poséssim a fer-ho al juny, la gent no podria venir a exposar perquè estan treballant ja en plena temporada. Vam entendre que la setmana després de Setmana Santa era un bon moment, hi ha una parada tècnica en el sector i era un bon moment per aprofitar-ho per fer aquesta difusió. I, per altra banda, també vam buscar una data que no ens coincidís amb cap altre saló. D'aquesta manera quedàvem enclavats entre el Saló de Palma i el Saló de València. Malauradament, fa 6 mesos València va canviar les dates, però bé, és un moment que és molt complicat triar les dates, diguem que aquesta és la data bona, i aquí estem.
Per altra banda, també un dels temes que suposo que ens plantegem és el fet de veure quina repercussió ha tingut en el vostre oferiment, i quan parlem d'una fira hem de parlar evidentment del comerç, el tema de les marques. Quina acollida han tingut amb la vostra proposta?
La veritat és que hem tingut una acollida molt bona. Nosaltres hem plantejat primer un esdeveniment de 40 expositors, era, diguéssim, l'espai que nosaltres havíem marcat omplir i el que vam dissenyar inicialment, i ens hem trobat que finalment hem tingut que ampliar a 10 més, a 50, i tot i així, ara mateix estem en llista d'espera d'unes 20 empreses que estan esperant si hi hagués alguna baixa o alguna possibilitat d'entrar. És a dir, les empreses que toquen el sector de la vela, ja sigui únic i exclusivament o com a complement a la seva activitat, totes, en general la majoria, han trobat que la proposta podia ser interessant. Diguéssim que ara la pilota està en la teulada nostra, és a dir, de Port Ginesta i de Sailing Meeting, d'estar a l'alçada de les expectatives que hem generat nosaltres en aquests empresaris.
Antoni Sobirana, coordinador general de la Sailing Meeting 2014, moltes gràcies, esperem que sigui tot un èxit i en parlarem més endavant dels resultats i com us ha anat i de les perspectives que pot tenir de futur aquest certamen. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I ja sabeu que aquestes informacions i moltes altres es podeu trobar al portal panoramanautico.com, com per exemple la informació de la Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuria Brava, que tindrà en lloc fins al 12 d'abril, o per exemple també la Ruta de la Sal, la regata entre Barcelona, Dénia i Eivissa, organitzada per ANAM, que tindrà lloc el 17 d'abril. Són informacions que podeu ampliar junt amb d'altres, com hem dit, a panoramanautico.com.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I encetem el Plàncton, l'espai més científic del nostre programa, i com sempre donem la benvinguda a l'Aurora Requena. Aurora, què tal?
Hola, què tal?
La nostra oceanògrafa particular avui ja està preparada, la tenim amb un nou tema. Avui què tractarem, Aurora?
Avui parlarem una miqueta del mar Mediterrani.
Oh, el mar Mediterrani, no? Aquest mar tan nostre civilitzacions i civilitzacions a través de la història anant d'una banda cap a l'altra. També ens hem pegat algunes calbotades, també, la veritat és que sí. Però que, bueno, que al final ens marca el caràcter, no? N'hem parlat d'oceans, n'hem parlat de mars, ho hem fet des del punt de vista de les marees, de la salinitat, però avui des de quina perspectiva vols parlar del mar Mediterrani?
Molt bé, doncs parlarem una miqueta amb algunes dades, amb algunes reflexions que igual no heu fet mai sobre el mar Mediterrani.
Pues vinga, som-hi.
I per a començar, doncs alguna coseta que igual no sabeu, que el mar Mediterrani té una superfície de 2,96 quilòmetres de metres quadrats. Això fa com unes, si no l'he calculat malament, unes 100 vegades Catalunya. I la fondària, té una fondària mitjana de 1.000 metres. I la fondària màxima són 5 quilòmetres. Jo no sé si us imagineu 5 quilòmetres cap a baix. I aquesta fondària màxima la trobem a prop de les illes gregues, d'on agafa aquestes mides. I una de les característiques que té és aquesta temperatura mitjana, que és vora els 12 graus amb 8, que la té tant a la superfície com bastants metres en fondària. Això no passa normalment. A l'Atlàntic, per exemple, a la superfície l'aigua està més calenteta, però ràpidament es refreda segons anem baixant.
Per tant, són xifres que les tenim aquí, no me les podem imaginar, no?
Efectivament. I després una reflexió, no sé si he pensat algun cop en el nom de Mediterrani, no? Del que vol dir, Med, diu, no? I terra. Doncs bueno, el que vol dir, sense donar-li moltes voltes, és que és un mar que el tenim entre terres, no? I és que el mar Mediterrani és com quasi un mar interior i que està tancat i rodejat per països de diferents orografies que tenen diferents climatologies. I si no pensem en les costes de Tunísia, que té aquest clima desèrtic on no hi plou molt, amb platges llargues, de sorra, ideals per les postes de tortugues. I per altra banda, més al nord, pensem en els països com Itàlia, els Bàltics, on hi ha molta muntanya, el clima és més fred i molt més humit. Evident, tot això que envolta el mar Mediterrani l'influeix, i influeix en la vida que hi viu. Sobretot per la part que fa dels rius. Hem parlat molts cops aquí dels rius, però són realment molt importants, perquè són els que porten els sediments i els nutrients, que són la base de l'alimentació de les cadenes tròfiques. Així doncs, al mar Mediterrani tenim grans rius com el Roine o el Po o el Danubi al nord, tenim el Nil al sud, i tot allà on desemboquen aquests rius es genera molta riquesa biològica i evidentment pesquera. A Catalunya, pel clima mediterrani que hi ha, les pluges són escasses, molt concentrades, ja sabeu, en èpoques molt concretes de l'any, i els nostres rius doncs, no aporten molt de sediment ni molta aigua al mar. Només tenim a l'Ebre, que, bueno, de moment, ara per ara, aporta bastant de nutrient i de sediment a les nostres costes, i això es nota també en la pesca que tenim aquí al voltant. Sabeu, com ja sabeu, el Mediterrani també es troba en un lloc on hi ha molta insolació. Això vol dir que hi ha moltes hores de sol, que ajuda a que molta de l'aigua de la superfície de l'estiu s'evapori. Això que té una conseqüència de que el mar Mediterrani tingui una salinitat molt, molt alta comparada, per exemple, amb l'Atlàntic. I aquesta alta salinitat, i és aquesta alta salinitat que tenen les aigües de l'Atlàntic, que fonamentalment el Mediterrani intercanvia aigua. Nosaltres al Mediterrani, si no fos per el petit estret de Gibraltar, però on intercanvia aigua, el Mediterrani seria quasi com un mar mort, supersalat. Però gràcies a aquest intercanvi, nosaltres, el Mediterrani li dona aigua més calenteta i més salada a l'Atlàntic, i a l'Atlàntic es dona aigües més fresquetes i amb menys sal. Gràcies a això, el Mediterrani manté el seu volum d'aigua. Va passar fa molts anys, vull dir 5 o 6 milions d'anys, que va haver-hi una crisi, que és de la crisi del Messiniense, un nom molt bonic, que no se sap per què es va tancar aquest estret de Gibraltar, de tal manera que el Mediterrani se va assecar quasi completament. Es va morir tota la fauna i flora que hi havia, i només hi havia com uns llacs molt, molt aïllats, supersalats, que de fet hi ha ara uns sediments de sal que els geòlegs estudien que són d'aquesta època.
Déu-n'hi-do, no?
Sí. Bueno, ja sabeu, aquestes coses sempre tenen molta història, no?, darrere. I bueno, després d'aquesta crisi es va tornar a obrir aquest estret, i ara, bueno, en pocs anys es va omplir d'aigua un altre cop al Mediterrani. I bueno, a pesar d'aquestes aportacions de nutrients, dels rius i del mar Atlàntic, el Mediterrani és un mar oligotròfic, és a dir, que té poc de menjar, poc de nutrient. A pesar d'això, com ja hem parlat molts cops aquí, té molta diversitat animal i vegetal i té moltes espècies que només viuen aquí. Així doncs, com veieu, el mar Mediterrani és com un petit oceà que té la seva pròpia dinàmica i una història molt llarga de crescudes i descens del nivell de l'aigua que ha ajudat a crear el Mediterrani que actualment veiem.
I que suposem que durarà encara molts anys, tot i que tal com està el pati doncs no sabem fins a on pot arribar, no?
Efectivament.
Però bé, hem parlat del mar Mediterrani i ja hem vist que a través de la història pues, ha tingut molts canvis, però continua sent el nostre, les aigües arriben a les nostres platges i esperem que ho faci per molts anys. Aurora, fins al pròxim programa. Gràcies.
L'Arjau.
Bé, és el moment de, bueno, de donar pas a l'àmbit cultural. Avui el Manel de Ramon ha marxat cap a Barcelona perquè pues, bueno, el Museu Marítim de Barcelona ja estan preparant les activitats de cara als dies de Setmana Santa per a les famílies, per als nens. Per tant, anem a escoltar-lo en aquesta entrevista que ha fet amb Mireia Maiolas, la responsable d'Educació i Activitats del Museu Marítim de Barcelona.
Doncs ens apropem a la Pasqua i per en aquesta Pasqua volem parlar d'activitats pedagògiques per als més joves i també per a nostres joves, per què no? Activitats que organitza el Museu Marítim de Barcelona. I anem a parlar precisament amb la responsable d'Educació i Activitats del Museu, Mireia Maiolas. Què tal? Benvinguda, Mireia.
Què tal?
Quines coses esteu preparant per a aquesta Setmana Santa? Perquè crec que hi ha diferents activitats que heu preparat per als més joves i també per als no tan joves.
Sí, nosaltres tenim una oferta establerta sempre de caps de setmana i, per tant, els caps de setmana que cauen dins de Setmana Santa, aquesta oferta continua, i després us ho explico, però el que tenim preparat així com a gran novetat és que sempre els dies laborables de Setmana Santa, que aquest any serien 14, 15, 16 i 17, dissenyem un parell d'activitats, una d'elles per nens sense pares i l'altra per famílies. Tenim d'una banda, i ara que tenim l'exposició de Vikings, tenim l'activitat de Dracar, el petit vaixell viking, que és una activitat per nens de 6 a 10 anys sense els pares per construir-se un petit model d'aquest tipus de vaixells que utilitzaven els vikings, que són sobretot vaixells que anaven a rem amb una vela quadrada i a rem.
Fantàstic, és a dir, per tant, és una activitat només per a nens. És a dir,
només per nens.
No, els pares aquí no juguen,
no,
aquí només poden jugar els nens.
A veure l'exposició.
Mentre els pares veuen l'exposició, els nens construeixen el petit dracar, no?
Exacte.
Molt bé.
Exacte. I això es fa de 12 a 1:15. Però per aquells pares que tinguin nens més petits de 6 anys o que vulguin entrar a fer una activitat amb família, el que també tenim a la mateixa hora i als mateixos dies és el planetari familiar. En aquest museu ja fa molts anys que tenim un planetari inflable que projecta tota la cúpula, és com un cine IMAX, i fem una activitat sobre astronomia per nens a partir de 3 anys. Aquesta sí, és una activitat per pares i nens.
Aquesta per als pares, que també és interessant, perquè és una activitat que no solament és vistosa, sinó que també és formativa i educativa, no?
Una activitat que moltes vegades la fem per a escoles, també, i que és molt, molt visual, molt vistosa, i que, bueno, t'explica una mica les principals constel·lacions i els principals astres del cel i com els navegants els utilitzaven per anar d'un port a l'altre a través del mar.
Ja ho saben, construir un dracar només per a nens i el planetari familiar, ja ho diu la paraula, familiar per a nens i pares. Però hi ha alguna coseta més, no?
Tenim una altra activitat que fem el segon diumenge de cada mes que es diu el bateig del rei Neptú. És una activitat molt divertida, teatralitzada amb dos actors i que també és familiar i, de fet, el que ve a explicar és una mica... de fet, és el bateig que han de passar tots els mariners per ser mariners, doncs, com a prova. I llavors el que es fa és preparar la tripulació, que serien totes les famílies, per travessar doncs, l'Equador, que és quan s'ha de demostrar que ets un bon mariner. I llavors d'aquest acte se'n diu sempre en marineria el bateig del rei Neptú. I llavors el que, amb una cosa teatralitzada, es va ensenyant en els nens i les famílies doncs, que, on és la popa, on és la proa, quins instruments de navegació hi han, per què serveixen, i és tot un joc, és una cosa teatralitzada, divertida, també molt educativa, perquè vas aprenent temes vinculats amb els vaixells i de la vida a bord, i és tot una historieta.
Aquest és un dels reptes, suposo, del Departament d'Educació i Activitats del Museu, és formar mentre t'entretins, mentre et diverteixes, no?
Sí, és un dels reptes. És a dir, nosaltres, una cosa és quan tens activitats amb escoles, que és un tipus de... poses més l'accent en algunes coses, però també ens agrada molt treballar per nanos en fora horari escolar o bé per famílies, i llavors cada públic té el seu repte. És a dir, si són nanos d'una mateixa edat però que estan doncs, això en festes, el que vas fent doncs, és una activitat més de taller, d'aprendre determinades coses, etc. Si el que fas és una activitat familiar, tens el repte d'haver d'agradar, fer una activitat que agradi a grans i a petits, a nens de 3 anys, de 10, de 12, de pares, etc. No? Però és una cosa interessant. A mi em sembla que l'educació i el lleure van molt lligats i que quan s'aprèn és quan disfrutes, i el que aquí intentem fer és precisament això.
No solament interessant, sinó interessantíssim. Aquests temes sempre relacionats amb el mar, des del Museu Marítim de Barcelona, com aquest petit dràcar, com el planetari familiar, com el bateig del rei Neptú. Quina d'aquestes activitats consideres tu que té més èxit? Què és el que creus tu que despertarà doncs, més interès per part de les persones que vulguin participar en aquestes activitats en aquests dies de vacances de Setmana Santa?
Home, això depèn de moltes coses. Depèn de l'edat dels nanos, del públic. Si la gent vol venir doncs, i fer una activitat pares i fills, doncs ha de ser o el rei Neptú o el planetari familiar. Si hi ha molts nanos que els agrada molt tot el tema manual i fer tots aquests... Nosaltres en tenim molts diversos de tallers de vaixells de joguina, que en diem, no? Hi ha un tipus de nanos que fent tallers manuals i tal disfruta també moltíssim. És a dir, depèn una mica si és cap de setmana, que seria el bateig del rei Neptú, que si és entre setmana. Jo em sembla que hem intentat fer una oferta que pugui anar bé a diferents tipus de públic, no? Si tens un nano entre 8 i 10 anys, aquesta del dràcar la trobo molt recomanable. Si el que tens ganes és de passar una bona estona, de riure, de tal, doncs el bateig del rei Neptú.
Efectivament.
I l'altre és una cosa que agrada moltíssim.
Per quedar bocabadat. L'altre és per quedar bocabadat, eh?
Sí.
Diguem-ho així.
Exacte, exacte.
Doncs ja ho saben, aquestes són les activitats ben variades que presenta el Museu Marítim de Barcelona per en aquesta Pasqua, per als més joves i també per als seus pares, bateig del rei Neptú, dracar el petit
vaixell
viking i també el planetari familiar. Ho hem parlat amb Mireia Maiolas, que és la responsable d'Educació i Activitats del Museu Marítim de Barcelona. Gràcies, bones vacances si les fas.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, adéu-siau.
Molt bé, gràcies Manel i també gràcies a la Mireia per tota aquesta informació. Hem de posar punt i final al nostre programa, que hem començat parlant d'aquesta aplicació, la Hotspot Fishing, amb l'Agustí Albiol, de Natura TV, i amb Julio Bellaubí, el director de zona a les Terres de l'Ebre. Aquesta geolocalització de les zones de pesca i els serveis dels que poden disposar els pescadors. Hem seguit amb Joan Argentó i Rafael Martí parlant de la funció d'escorar a bord d'una barca i també ens han explicat com preparar una mollera seca. L'acordió del Gourmet, el Cris Juanito, ens ha fet arribar el seu tema, com ho fa el vent. I a Panorama Nàutic, amb el suport de la gent de panoramanautico.com, hem parlat de la Meeting Sailing que acollirà Port Ginesta. Ho hem fet amb el seu organitzador, l'Antoni Sobirana. La mar Mediterrània ha estat la protagonista de la part científica que ens ha arribat de la mà de l'Aurora Requena i aquestes activitats de cara a Setmana Santa al Museu Marítim de Barcelona és el que ens ha portat Manel de Ramon de la mà de Mireia Maiolas des del mateix museu. Per tant, ho deixarem aquí, posarem punt i final al nostre programa d'avui. Us esperem en la següent edició del programa Blau Marí, una abraçada d'un servidor, Francesc Callau, en nom l'equip, o en nom de tot l'equip del programa. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.